Dilluns no hi haurà normalitat total a Rodalies. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El govern refreda la recuperació total del servei a Rodalies dilluns, Joan Botà.
Sí, dimarts passat la consellera de Territori, Silvia Paner, que fixava com a horitzó l'inici de la setmana que ve.
A partir de dilluns, exactament el servei que hi havia abans d'aquesta crisi.
Avui el conseller en funcions de president Albert Dalmau allarga el calendari a TV3.
I el nostre objectiu és que la setmana que ve la majoria d'aquests talls es vagin aixecant, també els he de dir. Si durant la setmana es veu que hi ha alguns d'aquests punts que requereixen de mesures per poder garantir la seguretat, doncs es mantindran. Tindran tallades.
I és que la realitat és que avui encara hi ha trams per carretera en una desena de línies i 155 punts on hi ha limitació de velocitat al conjunt de la xarxa, Joan Garcia.
I 300 operaris de DIF escampats pels més de 1.100 quilòmetres de vies de Rodalies a tot Catalunya, inspeccionant talussos, ponts i vies. A més, la xarxa s'ha omplert d'aquestes limitacions de velocitat a un punt on s'ha detectat alguna anomalia. N'hi ha fins a 155 que alenteixen el trajecte per seguretat la circulació dels trens.
En paral·lel, el govern allarga algunes de les mesures extraordinàries establertes davant d'aquesta crisi de mobilitat.
Els túnels del Garraf continuaran sent gratuïts en direcció sud perquè és l'alternativa per evitar el tall de l'AP7 entre Martorell i Vilafranca del Penedès.
Al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem d'una prova pilot a l'Hospitalet de Llobregat per evitar la revenda de cites d'estrangeria.
Una realitat en què es troben molts estrangers quan han de fer tràmits amb el govern espanyol. L'única manera d'aconseguir hora és acudint al Mercat Negre.
Més detalls amb Miquel Jarque.
Mercat Negre, al qual s'accedeix a través de locutoris i gestories, arribant a cobrar fins a 50 euros per obtenir una cita prèvia que hauria de ser de franc. Després de Castelló i Girona, aquesta prova pilot arriba a l'Hospitalet de Llobregat. Quan el migrant rebi la carta del certificat de residència, també se li enviarà dia, hora i lloc on pot anar a buscar la targeta d'identificació d'estrangers.
D'altra banda, poques vegades una estrena de cinema forma part de la crònica internacional, però avui s'estrena Melania, la pel·lícula sobre Melania Trump, que ha produït Amazon i per la qual la família Trump ha cobrat 28 milions de dòlars. Washington, Oriol Serra.
La família Trump entrarà pessic, però la previsió és que la pel·lícula provocarà pèrdues milionàries a Amazon. Unes pèrdues que podrien revertir en uns beneficis a mig i llarg termini per a Jeff Bezos, l'amo de la companyia, que hauria contentat amb la pel·lícula els inquilins de la Casa Blanca.
I en l'arrencada d'aquest Catalunya Migdia volem tenir un record per Joan Anton Ramoneda. El nom potser no us sona, però la veu segur que us sona. És aquest.
Bé, el viatge s'ha acabat. Gràcies als meus amics ha estat possible fer-lo. Els meus herois d'adolescent...
La de Joan Anton Ramoneda va ser la veu oficial de Catalunya Ràdio durant molts anys. Ha mort avui als 68 anys.
Realitzador i actor de doblatge, el 2011 va rebre la menció d'honor de Ràdio Associació per aconseguir uns alts nivells de producció visual en locució i doblatge. Ramoneda es va jubilar fa 2 anys, després de 4 dècades a Catalunya Ràdio.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol juga avui amb l'Alavés a les 9 del vespre.
Amb l'objectiu de revertir la dinàmica dels últims partits, fa 4 partits que no guanya, el partit el seguirem al Tot Gira, a partir a 9:15. El Madrid tornarà a enfrontar-se al Benfica de Mourinho, farà la repesca de la Champions. Avui s'ha fet el sorteig i repassarem la resta d'emparellaments i també sentirem Hansi Flick, el tècnic del Barça, la prèvia del partit de Lliga amb l'Elx.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs està començant a intensificar bastant, sobretot a la corona de Barcelona. D'entrada per la C32 cap al nus del Llobregat, amb cua des de Viladecans, també al voltant de Martorell, on està allà la P7, però on tenim retenció ara més intensa és en alguns trams de les vies alternatives en sentit sud. La 2 i la sortida de la ronda de dalt cap a la C32, que com heu dit és gratuïta, la B24 Vallirana, l'N340, però ja a Vilafranca del Penedès per reincorporar-se a la P7, i també ara a la C25. Hi ha retenció a Gurb cap a Manresa per un accident múltiple que s'està retirant.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
A veure, hem tingut de tot una mica aquesta setmana i encara no podem baixar la guàrdia perquè ara hi ha alerta, sobretot pel vent.
Sí. A les properes hores ens passaran encara dos fronts. Un aquest final de dia, per tant, vespre, nit, matinada, i el següent seria dilluns, que ja no ens afecta el cap de setmana. Quan passi aquest front, la propera nit, amb algunes pluges, algunes nevades cap a 1.200 metres, baixant demà al matí a 800, doncs el vent es reactivarà. Ventades fortes de mestral al centre, sud de Catalunya, Catalunya central, l'àrea de Barcelona, tot aquest sector litoral i perlitoral, des de l'Anoia, Bages, Montserrat, el Vallès, Baix Llobregat, fins a la zona de Tarragona i Terres de l'Ebre. També el Ripollès i l'Alt Empordà per tramuntana demà al matí. Mascreix es poden superar els 70 km per hora i puntualment arribar als 90 o més de 100 km per hora. Per tant, precaució amb aquestes ventades de demà, també per la nevada, que pot deixar de 5 a 20 cm. Hi ha un avís del Meteocat de més de 20 cm a la Vall d'Aran, per damunt de 1.400 metres demà. Per tant, la nevada pot ser considerable en punts de l'Alt Pirineu, Vall d'Aran i zones properes, fins i tot nord de l'Urgell, extrem nord del Principat d'Andorra. Demà la temperatura baixa de dia, diumenge en principi torna a fer sol, de fet demà amb aquesta ventada tornarà a fer sol, però el Pirineu nevarà, insistim, de forma intermitent al Pirineu Oriental, de forma més continuada a l'Alt Pirineu. Però bona part del país, demà ja el cel s'anirà aclarint.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Com us dèiem a les dues, el govern compta que dilluns encara hi pot haver talls a Rodalies i que, per tant, no s'haurà restablert encara del tot la normalitat en contra del que va preveure dimarts passat. Avui la situació a Rodalies no ha canviat gaire respecte d'ahir. Hi ha una desena de trams on el transport es fa amb autobús i més de 150 punts on s'ha de reduir la velocitat dels trens per motius de seguretat, Joan Garcia.
Amb aquest panorama, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha allargat les expectatives al calendari del retorn a la normalitat. N'ha parlat als matins de TV3.
I el nostre objectiu és que la setmana que ve la majoria d'aquests talls es vagin aixecant. També els he de dir, si durant la setmana es veu que hi ha alguns d'aquests punts que requereixen de més atenció, que requereixen de mesures per poder garantir la seguretat, doncs es mantindran tallades, es donaran les explicacions corresponents, es garantirà el servei alternatiu de transport a través d'autobusos i aquesta serà la feina que hem fet.
Avui encara s'han de fer amb autocar diversos trams en una desena de línies i hi ha fins a 155 limitacions de velocitat que alenteixen els trens en el conjunt de la xarxa. S'han posat per seguretat en punts on s'han detectat deficiències. En conjunt, hi ha 110 quilòmetres on es van més a poc del que tocaria, i això ho noten els usuaris que triguen més a arribar. Avui hi ha retards de mitja hora a la R2 Sud i a la banda sud de la R4 entre Sant Sadurní i Sant Vicenç de Calders i de 20 minuts als regionals del sud. Paral·lelament, Adif té més de 300 operaris inspeccionant les vies. Controlen l'estat de talussos, ponts i vies. L'administrador de la infraestructura diu que és un manteniment preventiu que es fa habitualment i que ara s'ha incrementat.
I mentrestant, el govern manté l'aixecament parcial del peatge de l'autopista C32 al Garraf per facilitar el desplaçament mentre estigui tallada l'autopista AP7 en el tram entre Martorell i Gelida per la reparació d'un talús. En sentit nord, l'autopista es torna a pagar a partir de demà, serà Canyeter.
Sí, el govern manté la gratuïtat en els peatges troncals de la C32 en sentit sud, a Vallcarca i Cubelles, però a partir de demà es tornarà a pagar en sentit nord i també els peatges d'accés a Cubelles i Calafell. Ara falta veure què passarà amb la resta de mesures que l'executiu va activar per facilitar la mobilitat mentre no es recupera la normalitat de Rodalies, i això ens té pendents de si a partir de dilluns es manté o no el reforç del ferrocarril, dels autobusos interurbans i si s'aixeca o no la limitació de la zona de baixes emissions a la Ronda de Barcelona.
I sobre la picabaralla política generada per tot aquest embolic amb Rodalies, el Partit Popular de Catalunya no participarà finalment a la manifestació del dia 7 de febrer a Barcelona, convocada, recordeu, per les plataformes d'usuaris del transport públic pel caos de Rodalies. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Partit Popular ha fet marxa enrere després que ahir el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, va avançar que sí que hi assistiria, en Marta Corbalán.
Els populars troben justa la protesta, però se'n desmarquen perquè creuen que s'està polititzant. L'anunci d'ahir que hi participarien havia indignat les plataformes d'usuaris que també responsabilitzen els anteriors governs del PP de molts anys de desinversió a la xarxa ferroviària de Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el senador popular Juan Milian ja deixava entreveure que potser no hi anirien.
Jo crec que fa falta una manifestació i moltes més, perquè és un, com diu vostè, és un pèssim servei i ens porta tots a la indignació. serà la direcció del partit que decideixi quina mena de suport li dona aquesta manifestació.
Qui tampoc no participarà en la manifestació serà el PSC. En una entrevista al programa L'Hemicicle de 3cat Info, que podreu sentir íntegre aquest vespre, el president del grup parlamentari socialista Ferran Pedret ha explicat que comprèn l'enuig dels ciutadans i les protestes, però que no hi aniran.
Seria estrany que nosaltres participéssim a la manifestació, que molt probablement adreçarà una bona part de les seves crítiques al govern al que donem suport. Per tant, comprenent i podem compartir les raons per les quals molta gent sortirà al carrer, nosaltres convocar a la manifestació no hi convocarem.
Junts, Esquerra, els Comuns, la CUP i també Vox sí que participaran en la manifestació convocada per les plataformes d'usuaris. Els partits independentistes també assistiran a la del migdia que organitzen l'Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República.
Però aquest col·lapse de Rodalies també ha centrat el ple de l'Ajuntament de Barcelona. L'oposició ha retret a l'alcalde, Jaume Collboni, que hagi estat desaparegut en comptes de liderar l'exigència de solucions. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i els Comuns han reprovat el govern de la Generalitat per la gestió d'aquesta crisi. Ajuntament, Anna Escura.
El ple extraordinari d'aquest matí era per reprovar el govern de la Generalitat, però s'ha convertit en un retret continu a la gestió de l'Ajuntament de Barcelona durant la crisi de Rodalies. Al final ha semblat que qui es reprovava era l'alcalde. Sentirem Jordi Martí de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra i Gemma Tarafa de Barcelona en Comú.
Vostè s'ha arrenglarat al costat del PSC i del PSOE abans d'estar al costat i defensar els barcelonins.
S'ha trobat a faltar un alcalde que posés per davant de tot Barcelona, per davant de les sigles del seu partit.
La seva desaparició ha estat absoluta aquests dies d'aquesta gran crisi.
Jaume Collboni ha demanat perdó als ciutadans afectats per l'aturada de Rodalies i ha estat molt contundent en respondre als grups municipals.
Vaig denunciar i demanar dimissions de DIF i de Renfe. I vaig dir que aquest caos era inassumible per la ciutadania. Responsabilitats, evidentment, les tenim, però també els que han governat.
El ple ordinari, i gràcies al vot d'Esquerra i Comuns, s'han aprovat les ordenances fiscals municipals. A partir de l'1 d'abril, la taxa turística a Barcelona passarà de 4 a 5 euros. El recàrrec s'incrementarà 1 euro cada any fins al 2029, cosa que es traduirà en un increment de 100 milions d'euros de recaptació per a les arques municipals.
Més coses, d'aquí a 3 minuts serà 2:45 de la tarda. La delegació del govern espanyol a Catalunya engega una nova prova pilot que automatitza la cita prèvia per tramitar la targeta d'identificació d'estrangers. Les persones migrades rebran un SMS o una carta un cop obtinguin el certificat de residència. D'aquesta manera, no hauran de recórrer al mercat negre per comprar cites en locutoris o en gestories. Hospitalet de Llobregat, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, només a l'Hospitalet s'atenen 1.400 persones l'any per tramitar la targeta d'identificació estrangers i es vol que la meitat accedeixin a la cita prèvia amb aquest sistema que ja s'ha aprovat a Girona i a Castelló. La targeta s'obté després de tramitar el certificat de residència i és indispensable per exemple, obtenir la targeta de la Seguretat Social, per obrir un compte o per poder llogar un pis. Carlos Prieto és el delegat del govern espanyol a Catalunya.
Aquest element que hi havia abans, que ser locutoris de la compra-venda de cites, gairebé doncs, estem començant a provocar que siguin existents i, evidentment, ho fem per una qüestió de millora al servei públic, per un dret que al final tenen aquestes persones que han obtingut aquest certificat de residència, no? Que puguin obtenir directament doncs, la cita en la policia sense buscar enlloc.
I feia referència al delegat del govern a Catalunya, Miquel, hi ha un mercat negre que s'aprofita dels estrangers per vendre cites prèvies. Com funciona aquest mercat negre?
Doncs mira, és un procés que pot arribar a costar aquesta compra de cita prèvia entre 10 i 50 euros. La venda és un fet que hem constatat amb el testimoni de la Naomi, de 32 anys i nascuda a Honduras, i la Sol, Armènia.
En la policia de Sant Martí, Rambla, Guipúscoa. I me dijo que si quieres cita, te vas justo detrás del edificio, un locutorio, les dices que vas de aquí y que quieres una cita.
Tú vas al sistema, no encuentras citas. Te tardas hasta 3-4 meses y vas a un locutorio y te dicen, no, tenemos una cita. Pero claro, la cita te viene costando entre 30, 40 y 50 euros.
La delegació del govern confia extendre aquest servei automàtic a tot Catalunya. A més, també se'n podran beneficiar els més de 100.000 migrants que la delegació calcula s'acullin al procés extraordinari.
I mentrestant, l'Ajuntament l'Ajuntament de Barcelona xifra en almenys 24.000 les persones que es podran beneficiar de la regularització extraordinària anunciada pel govern espanyol. La setmana que ve, l'Ajuntament i la delegació del govern espanyol posaran en marxa un grup de treball per preparar tots els tràmits, Mar Riera.
L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que l'espera que el govern espanyol detalli terminis i enviï ja les instruccions sobre tot aquest procés ja s'han posat a treballar. A recordar que tenen experiència d'altres regularitzacions i que, de moment, aquestes són les estimacions que fan.
No vol dir que només es regularitzin aquestes 24.000 persones, i a més, desafortunadament, dic que aquestes són les que tenim detectades a partir de tots els serveis municipals i per tant, sobre les que d'una forma més immediata podrem actuar, insisteixo, per treure'ls d'aquesta situació d'irregularitat que no permet garantir molts dels seus drets.
Collboni diu que vol que el procés sigui ràpid i es faci de manera eficient per arribar al màxim de persones.
Per cert, que sobre les veus crítiques que hem sentit dins de l'Església, aquesta regularització extraordinària d'immigrants, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat i responsable de migracions de la Conferència Episcopal Tarraconense, Xavier Gómez, ha dit que aquestes veus són minoria.
Així és, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, s'ha mostrat preocupat, a més, pels discursos d'odi que s'estan veient, com per exemple als Estats Units.
El que està passant als Estats Units és molt greu i el que també hem de vigilar i estar molt alerta és d'aquests discursos que deshumanitzen a les persones migrades. I que, per tant, un cop que has deshumanitzat un col·lectiu, ja el següent pas pues és poder fer amb ells el que vulguis. Però és molt perillós. A mi em recorden històries del passat.
Aquesta regularització extraordinària de migrants és l'última fitxa que ha mogut Pedro Sánchez per intentar recuperar el suport dels seus socis d'investidura. Complint amb aquesta exigència de Podem, la Moncloa espera que, al seu torn, els morats facilitin l'aprovació de la delegació de competències d'immigració que reclama Junts per Catalunya. Però Podem ho posa complicat i reclama fer canvis també a l'articulat de la llei que Junts havia dit que no tocaria. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia.
Exactament quines són aquestes condicions que posa Podem?
D'entrada, Podem només s'asseurà a parlar del traspàs d'immigració quan es complete la regularització pactada amb la Moncloa i ho farà amb exigències. Havien demanat treure del preàmbul de la llei les referències que consideren racistes i ara també de l'articulat, ha dit avui Ione Belarra.
Nosotras podemos negociar un texto sin racismo y, por desgracia, el racismo no estaba solo en el preámbulo, sino también en toda la delegación de unas competencias que es una política migratoria, una política de extranjería que es abiertamente racista. Es que tenemos una ley de extranjería en España que es enormemente racista.
Però modificar el contingut de la llei és una línia roja per Junts, que ja havia acceptat canviar la introducció i exigeix al PSOE que s'impliqui amb la negociació amb Podem. A la Moncloa es mostren prudents i recorden que treballen per complir tots els acords pendents.
I, de fet, Dani, durant aquest mes, Sánchez ha multiplicat els gestos amb tots els seus socis.
Sí, a finals d'any passat Sánchez va prometre recuperar la confiança del bloc de la investidura.
Y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura.
I ha començat el 2026 tancant amb Esquerra el model de finançament per a Catalunya, amb el PNB, noves transferències de competències, i amb Bildu s'ha compromès a mantenir l'escut social que va tombar el Congrés la setmana passada. Els esforços del govern espanyol se centren ara a convèncer a Junts que canvia el seu no, oferint garanties als propietaris afectats per la moratòria antidesonaments. La ministra Isabel Rodríguez intentava avui acostar posicions amb la diputada Marta Madrenas.
Diuen que a Catalunya hi ha uns 13.000 desnonaments suspesos. Sap quants propietaris han cobrat tot aquest temps? 523. És una presa de pèl.
Creo que los diagnósticos compartidos cada vez son más compartidos, con lo cual creo que estamos más cerca de alcanzar esos consensos.
Són moltes peces a encaixar amb l'objectiu final d'uns nous pressupostos i per això necessiten el més difícil, sumar a Junts i a Podem, dues formacions amb interessos contraposats i enfrontades ara pel traspàs d'immigració a Catalunya i les mesures antidesonament.
Per cert, abans de la publicitat, la tornada de l'exili del president Carles Puigdemont podria marcar un punt d'inflexió en les relacions entre el PSOE i Junts per Catalunya. L'escenari judicial que ha de propiciar aquesta tornada, però, s'allarga més en el temps. El Tribunal Constitucional no preveu resoldre els recursos de Puigdemont i dels altres líders de l'1 d'octubre fins a la primavera, segons que admeten aquesta emissora fonts del mateix tribunal. Esperen el veredicte del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació, però la sentència no arribarà fins al mes de març, com a molt aviat. Passen 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i, de seguida, la informació internacional.
Catalunya migdia.
Aquest 31 de gener vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Panay, AEG, Haier, Moulinex, Rowenta i GHT. Són així les ofertes límit. Només fins a l'1 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
Esclat. Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matriculat ja a ilerna.es.
Hola, vaig a comprar el súper del Corte Inglés. Quina varietat i la millor qualitat. M'emporto un bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra cosur que surt a 4,79 euros al litre. I també un parell de sabates d'hamburguesa nostra que tenen un 50% en la segona unitat. Ho aprofito, oi?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Catalunya migdia.
D'aquí a 9 minuts seran 2:15. El Kremlin confirma que no bombardejarà Kiev fins aquest diumenge, tal com li ha demanat Donald Trump a Vladimir Putin per facilitar la segona ronda de les negociacions trilaterals a Abu Dhabi. Això, malgrat que aquesta passada nit l'exèrcit rus ha atacat diverses regions ucraïneses. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Rússia ha llançat un míssil i més d'un centenar de drons, però ha estat contra zones properes del front. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, no ha volgut donar detalls de l'acord amb Donald Trump. Per exemple, no especifica quan suposadament va entrar en vigor la treva, si és només sobre infraestructures energètiques o si només blinda la capital ucraïnesa.
El president Trump va demanar al president Putin que s'abstingués d'atacar Kiev durant una setmana, fins a l'1 de febrer, per tal de crear condicions favorables per les negociacions.
Tot apunta que es tracta d'una treva cosmètica, amb l'objectiu de mostrar a Trump que Moscou fa gestos cap a la pau. Primer, perquè un alto al foc que acabarà aquest diumenge no permet a Ucraïna solucionar la crisi de fred que pateix des de fa dies. I, a més, perquè és a partir de dilluns quan es pronostiquen les temperatures més fredes a la capital ucraïnesa que poden superar els 20 graus negatius.
De fet, Volodymyr Zelensky ha informat que aquesta limitació dels atacs anunciada per Donald Trump i el Kremlin no ha estat acordada amb Ucraïna, però es compromet a aturar ell els bombardejos ucraïnesos sobre les instal·lacions energètiques russes si Rússia fa el mateix. Moscou i Kiev tenen previst tornar-se a reunir aquest diumenge amb la mediació nord-americana, però Zelensky ha dit que la cita podria modificar-se ja que els negociadors de Washington, textualment, també estan ocupats, diu, ara amb la situació a l'Iran. I precisament l'Iran intenta reconduir la tensió amb els Estats Units cap a la via diplomàtica. El president iranià ha fet l'enèsima crida al diàleg i deixa clar que Teheran no vol cap guerra. Això sí, avisa que si Washington els ataca, les represàlies seran immediates, Núria Har.
El president iranià Massoud Pezeshkian ha parlat per telèfon amb alguns dels seus homòlegs a la regió, com Erdogan a Turquia, per intentar calmar els ànims. Precisament, el cap de la diplomàcia iraniana ha estat aquest matí a Istanbul en el seu primer viatge a l'estranger des que fa un mes van esclatar les protestes amb l'esperança d'una desescalada a la regió i avisa.
Ho han dit moltes vegades i ho repetiré una vegada més. La República Islàmica de l'Iran està tan preparada per a la guerra com ho està per a les negociacions. Fins i tot, estem més preparats que abans de la guerra de 12 dies.
La visita de Saragji coincideix amb el desplegament militar dels Estats Units a la regió, que amenaça d'atacar com ho va fer el juny. Aquesta matinada, Donald Trump ha dit que aposta pel diàleg, però també ha llançat un advertiment.
He tingut converses i n'estic planejant més. Tenim molts vaixells, molt grans i molt potents, que naveguen cap a l'Iran ara mateix, i seria fantàstic si no els haguessin de fer servir. A l'Iran els hi han dit dues coses. La primera, res d'armes nuclears. I la segona, deixeu de matar manifestants. Els estan matant a milers.
Segons l'Iran, no hi ha converses previstes, mentre que Israel continua en silenci davant d'un possible atac que vol derrocar el seu gran enemic regional.
I el govern de Síria i les milícies kurdes que controlaven el nord-oest del país arriben a un acord per integrar-se en un únic estat sota el govern de l'islamista al-Sharaa. Les dues parts han pactat un alto al foc i un pla per la unificació progressiva després de setmanes d'intensos combats que han causat centenars de morts, Vicent Mifsud.
L'acord estableix que les tropes governamentals de Damasc es desplegaran en dues ciutats estratègiques de majoria curta, pròximes a la frontera amb Turquia. Els milicians kurds mantindran el control de Kobane, la capital del territori que controlaven actualment, i formaran una futura brigada de l'exèrcit sirià. Les milícies kurdes han acceptat l'alto al foc després d'una forta ofensiva de l'exèrcit de Damasc, que ha generat desenes de milers de desplaçats al nord del país. Els kurds van arribar a controlar una quarta part de Síria després d'aturar l'avanç de l'Estat Islàmic amb el suport dels Estats Units, però ara Washington aplaudeixen aquest pacte per consolidar el govern d'Al-Sharaa.
I ara un tema que està a cavall entre la informació internacional i potser una mica d'espectacles. Arriba a les pantalles de cinema, també a Catalunya, la pel·lícula sobre la primera dama dels Estats Units, Melania Trump. Es tracta d'un documental laudatori de 2 hores on es mostra la seva vida dins i fora de la Casa Blanca. La pel·lícula s'ha presentat a la capital nord-americana amb la presència destacada del president dels Estats Units i de gran part del seu govern. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Melania, la pel·lícula, és 1 hora i 44 minuts d'autorretrat de Melania Trump, segons els autors d'aquest públic reportatge, a través de 20 dies a la vida de la primera dama dels Estats Units d'ençà que va tornar a la Casa Blanca en aquesta segona legislatura del seu marit, el president Donald Trump. Des d'una catifa més gris que vermella, el Trump Kennedy Center de Washington, per on hi ha desfilat bona part de l'executiu nord-americà, inclòs el secretari de Defensa i el propi president dels Estats Units, la protagonista Melania Trump ha explicat de què va la seva pel·lícula.
My life, it's incredible busy.
La meva vida està increïblement ocupada i passen moltes coses i vull mostrar a la gent què suposa passar de ser una ciutadana privada a tornar a ser la primera dama.
Melania Trump, una model eslovena que als 35 anys es va casar amb el magnat Donald Trump quan aquest en tenia 59, es converteix en l'única primera dama que ha mostrat l'ala est de la Casa Blanca amb tot tipus de detalls. Segons la consultora Vox Office Pro, tot indica que Melania generarà pèrdues milionàries a Amazon MGM Studios, però les males llengües apunten que Jeff Bezos ha calculat el benefici que li suposarà haver alimentat una mica més l'ego dels actuals inquilins de la Casa Blanca.
Deixem la informació internacional. L'economia espanyola continua creixent. L'any passat ho va fer un 2,8% i ja encadena 5 anys consecutius de creixement d'ençà del sotrac que va provocar la pandèmia. El consum de les famílies segueix sent el motor, amb uns salaris que comencen a estar per sobre, tot i que molt poquet encara, dels preus. La inflació, precisament, ha continuat continguda, al 2,4% aquest mes de gener, segons que ha fet públic avui l'Institut d'Estadística Espanyol, Sara Riera.
Aquest últim trimestre ha estat el millor d'aquest 2025 en termes de creixement de l'activitat i és el que deixa aquest 2,8% global. Això ha passat, bàsicament, perquè la gent va gastar més que el 2024, fins a un 3,5% més, malgrat els diners que es menja l'habitatge quan ens arriba la nòmina. La inversió també ha jugat a favor d'aquest creixement de l'economia, sobretot en els sectors de la construcció i la indústria. Que la gent no perdi poder econòmic és bàsic perquè es mantingui aquesta situació i en això ha ajudat també aquesta inflació moderada que dèiem que hem tornat a tenir aquest mes de gener. Ha caigut el 2,4, l'energia no ha pujat tant com l'any passat i els carburants han baixat. I pels que hagueu de revisar la hipoteca variable amb l'Euribor que es publica ara al gener, sapigueu que tanca al voltant del 2,25, això és pràcticament igual que el desembre.
Falten 2 minuts per arribar a 3:15 de la tarda. Encara en la pàgina econòmica, CaixaBank aconsegueix un altre rècord de beneficis. L'entitat va tancar l'any passat amb uns guanys nets de gairebé 5.900 milions d'euros. És un 1,8% més dels que va aconseguir l'any 2024. Un creixement que atribueixen al fort augment del negoci amb més activitat i amb més clients. En la presentació d'aquests resultats, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, s'ha referit especialment al sector immobiliari. València, Pepa Ferrer.
No es construeix prou habitatge ni a prou velocitat per poder satisfer la demanda de noves famílies que el necessiten. Per això ha assegurat Gonzalo Gortázar, el conseller delegat de CaixaBank, que el problema d'accés a l'habitatge és un gran problema i apunta solucions. Inversió pública i privada, col·laboració entre administracions i alliberament de sòl per construir.
En un país que tiene suelo, que tiene mano de obra, materiales de construcción, deberíamos ser capaces de hacer vivienda para solucionar un problema que a medio plazo va a ser un cuello de botella económico muy importante, a corto plazo también va a empezar a serlo y sobre todo que es un problema social.
Ara mateix no veu una situació com la del 2008, una bombolla immobiliària.
En el corto plazo no se está produciendo una situación de urgencia que haya, digamos, que intervenir al paciente.
Preguntat per la regularització de 500.000 migrants, Gortázar ha assenyalat que la migració és clau per a l'economia i la societat, que cal regular-la, però que això no implica que s'hagi de regular tota la immigració i en totes les quantitats.
Pràcticament 2:15 de la tarda. De seguida sentirem els senyals horaris. Ara, en uns segons, sentirem els senyals horaris de 2:15. Ara. Les pluges del mes de desembre i el gener han acabat d'omplir els embassaments de les conques internes, que ja estan per sobre del 92%. Però també han tingut un altre efecte. Els sòls dels boscos estan amarats d'aigua, al límit de la seva capacitat d'absorció, i d'estrès hídric d'arbres i de plantes ha desaparegut del tot. Universitat Autònoma, a Bellaterra, Montse Poblet.
Els càlculs els ha fet un equip del CREAF creuant informació relativa a la meteorologia, el tipus de sol i les espècies de plantes i arbres que hi ha a cada bosc, de manera que diàriament poden saber quanta aigua hi ha en els boscos, quant es filtra i quin és el nivell d'estrès hídric de la vegetació. Víctor Granda, responsable del programa, ens ensenya els gràfics que des de mitjans de desembre, quan van començar les pluges, el sol dels boscos catalans ha guanyat 30 punts d'aigua acumulada i ara ja són com una esponja on no hi cap res més.
Tot el suelo está lleno de agua, ya no puede absorber más. Y de hecho, ese agua se está exportando a reservas en superficie, como cuencas hidrográficas, como a subsuelo.
De fet, segons els càlculs de l'equip de Granda, abans de les pluges d'aquest hivern, l'aigua que es filtrava des dels boscos als aqüífers o que se n'anava als rius era aproximadament d'un litre per metre quadrat, i ara ja estem parlant de 8 litres. Per la vegetació s'ha acabat el malson de la sequera, té aigua per recuperar-se i l'estrès hídric ha desaparegut. Ara bé, si aquesta situació no se sosté en el temps, que és el que va passar després de les pluges de la primavera, tornaran a tenir problemes.
I si esteu amoïnats per una notícia que heu sentit dels últims dies, us interessa especialment aquesta informació. Missatge de tranquil·litat de les autoritats sanitàries i els experts davant l'aparició d'un nou brot del virus del Nipah a Bengala Occidental, a l'Índia, amb dues persones hospitalitzades, una de les quals en coma. És un virus que té una mortalitat de fins al 75% quan infecta els humans. L'Organització Mundial de la Salut considera que cal intensificar la vigilància a tota aquella regió de la Índia i fer seguiment estricte dels contactes, però que hi ha poques possibilitats, diu, que surti del focus inicial Purificació Barcelona.
Sí, i en aquesta línia la investigadora Juana Díez, professora de virologia a la UPF, assegura que les possibilitats que el virus generi una pandèmia són molt baixes, perquè no es transmet tan ràpid com la Covid-19 o la grip.
Se transmite por saliva o secreciones, o sea, un contacto más directo entre las personas, a veces por gotitas de saliva. Entonces, si estás cerca, te puedes contagiar. No se ha demostrado ninguna transmisión por aerosol, o sea, es muchísimo menos contagioso que el COVID.
El virus de Nipah té el seu origen en els ratpenats i les seves secrecions, que poden infectar porcs i també humans. Pot derivar en problemes respiratoris greus o encefalitis mortals, i a hores d'ara no hi ha ni vacunes ni cap teràpia per combatre'l.
Se da más en murciélagos, muchas veces pasa a cerdos y luego humanos, y entonces en humanos tiene síntomas respiratorios, pero puede causar encefalitis y tiene una mortalidad muy alta.
El Ministeri de Sanitat també ha assegurat que el risc actual per a la població de l'Estat és molt baix, tot i que cal anar reavaluant la situació a mesura que es disposi de més dades.
Passen 3 minuts de 2:15 de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov. Ell estimava molt la seva mare. Va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul Deschanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Passant 4 minuts de 2/4, comencem parlant de llibres. A les portes del Festival de Novel·la BC Negra, que arrenca dilluns que ve, s'incrementa la publicació de novetats sobre aquest gènere, el gènere negre. Els diferents títols mostren que cada vegada s'amplien més les perspectives i la manera d'acostar-se a aquesta literatura, Montse Camps.
Sí, per exemple, des del pur terror psicològic, és el cas del Pozo de la sud-coreana Pyung Jae-yong. Gira al voltant d'un home que queda immobilitzat a causa d'un accident i és el testimoni indefens de les estranyes i pertorbadores accions de la seva sogra. Ben diferent seria a les Hores secretes de Mick Herron, flamant premi Pepe Carvalho, que s'inscriu a la novel·la d'espies però que ell ha renovat. I una altra perspectiva, el thriller nòrdic, la sueca Vibeke Sten, està desbancant Camilla Läckberg i triomfa amb Los Crímenes de Ore, que ha seduït milers de lectors, també l'adaptació de Netflix i que ara arriba a les nostres llibreries.
Tot això que has explicat sobre autors internacionals, però també en tenim en català.
Sí, per exemple, el thriller rural, que està picant fort, un dels que el representen és David Cordero, que publica l'inquietant Gossos, situada en un poble aïllat en una vall d'alta muntanya, i que parla sobre la lluita per defensar el dret a existir i a viure en un lloc. I d'un llibre modern a un clàssic, Crims.cat, recupera en un sol volum la famosa trilogia policíaca barcelonina de Rafael Tasis, considerat pioner del gènere a Catalunya.
I avui arriba als cinemes Martí Suprim.
Let me ask you something. Do you make money at this little table tennis thing?
Amb aquesta pel·lícula, Timothy Chalamet aspira a convertir-se en el segon actor més jove a endur-se l'Òscar, Marc Garriga.
La veritat és que el film reposa absolutament sobre la seva impecable actuació. Interpreta un vividor, busca raons, visionari, amb bon cor, però molt fanfarró, convençut que és el millor jugador de tenis taula del món. Per finançar la seva participació en els tornejos oficials mundials, busca diners de les maneres més tèrboles i inversemblants. En definitiva, el film llança una càrrega de profunditat contra l'ideal del somni americà, amb una història real dels anys 50 que és del tot actual.
I d'una candidata als Oscars a un registre totalment diferent, perquè també s'estrena avui a les grans pantalles A ida i vuelta.
Acció!
La cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
Està dirigida per Paco León, que era el Luis Ma a la sèrie Aida.
Sí, el film situa l'acció en un futur imaginari on s'estaria rodant una suposada 14a temporada i és una intel·ligentíssima reflexió sobre els límits de l'humor, tenint en compte que la sèrie sempre havia estat criticada pel seu humor barroer. Compta amb tot l'elenc de la sèrie, que actua endavant i darrere de la càmera, inclosa Carmen Machi, i és una de les màximes sorpreses del cinema espanyol de l'any. Una altra joia és la taiwanesa La xica zurda, produïda i escrita i muntada també per Sean Baker, el triomfador dels Oscars de l'any passat amb Manora, que aquí cedeix el testimoni a la seva col·laboradora habitual, Xi Jing-su. És un fantàstic retrat dels pàries de la societat a qui mostra de manera crua i autèntica, però alhora lluminosa, en aquest cas a través de la mirada de la més petita de la família. Completen les novetats un irregular biopic sobre Franz Kafka i l'angoixant cinta de terror Send Help, enviat ajuda de Sam Raimi.
I encara alguna cosa més. Reus, al Baix Camp, estrena el nou museu de la ciutat. Millora l'espai expositiu i es reordena el relat del museu, que també exposa peces d'art i té un petit espai dedicat a Gaudí. Reus, Manel Sastre.
Bon dia. La inauguració l'ha presidit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha destacat l'aposta de Reus per potenciar la cultura i remarca la transformació en aquest àmbit que es viurà els pròxims anys al Camp de Tarragona.
Avui fem aquests anuncis, aquest suport aquí en aquests museus, que s'ajunten a totes les intervencions que també estem fent a la ciutat de Tarragona. Hi ha una aposta molt decidida per part del Ministeri de Cultura de convertir aquesta àrea metropolitana Reus-Tarragona en un gran pol de desenvolupament cultural.
El Museu de Reus incorpora peces d'art del seu fons de col·leccionisme, de sessions particulars com la de l'advocat Antoni Pedrol Rius, i destaquen també la sala dedicada als genis com Fortuny, Tapiró o Gaudí, que incorpora peces originals salvades de l'incendi del seu taller, com explica el director del museu, Marc Ferran.
I l'única queda d'aleshores era la col·lecció que tenim al museu, que són peces conegudes, com és el disseny de la façana de Misericòrdia, el quadern, per exemple, dibuixos de naturalistes, etc.
Les noves instal·lacions, en què s'han invertit més de 2 milions d'euros, centren el relat museístic en la història social i econòmica de la ciutat, però també exposen elements històrics del seguici festiu o fragments del retaule de la Prioral de Sant Pere.
I abans dels esports, un comiat especial pels que treballem en aquesta casa. Una de les veus més emblemàtiques de Catalunya Ràdio, Joan Anton Ramoneda, ha mort avui als 68 anys.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Aquesta és la veu d'en Ramoneda. Realitzador i actor de doblatge, es va convertir, com sentíem, en la veu oficial de les emissores de Catalunya Ràdio, on va treballar més de 40 anys, Valeria Obereda.
Ell era qui locutava els indicatius dels programes, feia els separadors que sonaven per antena i participava en moltes de les falques publicitàries o de promoció. El muntador musical, Pep Lluís González, recorda la seva feina.
Treballar amb ell era molt fàcil perquè era una persona amb una veu excepcional, perquè tenia una facilitat per interpretar, llegir i entonar qualsevol text, que quan gravaves amb ell, doncs, sabies que era èxit segur. A la primera ja tenies la feina feta.
El 2011 va rebre la menció d'honor de Ràdio Associació.
Catalunya migdia.
I després d'aquest record pel Joan Anton Ramoneda, una abraçada als seus fills. Fins a les 3, informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el partit de l'Espanyol i el sorteig de la repesca de la Champions.
Que ha deixat, novament, l'enfrontament del morbo. Benfica-Madrid. Aquesta és una de les eliminatòries de la repesca de la Champions. Mourinho contra Arbeloa una altra vegada. El retorn de Mourinho al Santiago Bernabéu. Ara parlarem d'aquest sorteig. Però abans, avui comença la jornada de la Lliga i a les 9 l'Espanyol rep l'Alavés. A priori un partit assequible per als blanquiblaus. Ara ens ho dirà el Sergi Andreu. Però és que a més del partit, el club té un ull posat també als despatxos perquè s'ha de tancar un fitxatge, Sergi.
Sí, un fitxatge que en principi ja està fet. És el de Cyril Engonge, de 25 anys, és un davanter belga, un extrem, que arriba cedit fins a final de temporada procedent del Nàpols. En les pròximes hores serà oficial la seva incorporació. Evidentment, el jugador, òbviament, no entra encara a la convocatòria per jugar avui davant de l'Alavés. És el primer dels fitxatges del mercat d'hivern. Dic el primer perquè probablement, i així està treballant el club, n'hi haurà un altre. Bé, el rival d'avui, el partit cobra la jornada contra l'Alavés. Equip basc, 15è a la taula, 22 punts, un per sobre del descens, que arriba a Barcelona justament havent perdut un dels seus millors jugadors, Carlos Vicente, traspassat aquesta setmana al Birmingham. L'Espanyol, només amb la baixa de Puado, recupera Omar, que torna de la sanció, i mirarà d'aconseguir la primera victòria de l'any després de 3 derrotes i un empat en aquest inici de 2026. Així ha parlat Manolo González, el tècnic blanquiblau, del rival d'avui.
Bueno, es un equipo muy duro, un equipo que compite bien, que es un equipo que te exige un ritmo alto de partido, que domina varias facetas del juego, bueno, que es un rival muy, muy complicado y complejo. De hecho, hace poco en el Metropolitano le puso las cosas difíciles al Atlético de Madrid. Partido es difícil, por eso digo que he estado muy centrado en lo que toca mañana, que es el fútbol y el partido, que es lo importante.
Per cert, que avui s'espera també una protesta contra els àrbitres promoguda per la Federació Catalana de Penyes al minut 12 de partit.
Doncs aquest partit, aquest Espanyol a la vez es juga a les 9 de la nit. Des de 3 quarts de 9 podreu seguir la transmissió al Tot Gira Catalunya Ràdio. I el que dèiem a l'inici, avui l'altre focus d'atenció aquest migdia ha estat el sorteig de vuitens de la Champions, el sorteig per accedir-hi als vuitens de final de la Champions.
Setzents.
O la repesca, que diem, vaja. Que ha estat capriciós i el Madrid d'Arbeloa que torna a trobar-se amb el Benfica de Mourinho. El càstig dels blancs de passar per la repesca suposarà el retorn de Mourinho al Bernabéu i Montserrat, que ja t'hem sentit. Com afronten els blancs aquesta eliminatòria?
Mira, Madrid encara cou la derrota dolorosa de dimecres a l'últim instant amb aquell gol del porter del Benfica que va deixar Madrid fora del top 8 pels pèls. Ara es tracta d'una eliminatòria a doble partit i amb tornada al Bernabéu tenen clar els blancs que no poden tornar a ensopegar i que han de millorar la defensa. Així ho explica el director de Relacions Institucionals de Madrid, Emilio Butragueño, als mitjans del club.
Hay un segundo partido en nuestro estadio, pero el primer partido también nosotros tenemos que enviar el mensaje de que vamos allá a ganar. Con los jugadores que tenemos arriba es difícil que nosotros no marquemos, ¿no? Es verdad que hay que tener una defensa sólida, pero tenemos que saber que parte de nuestra fortaleza está en el ataque y que hay que aprovecharlo al máximo.
Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, s'enfrontarà a Bruges, també amb la tornada a casa. També hem sabut com els han anat els possibles rivals del Barça als vuitens de la Champions. L'actual campió europeu, el PSG, jugarà contra el Mònaco i el Newcastle es veurà les cares amb una de les revelacions aquesta temporada, el Karabakh de l'Azerbaijan. Un dels grans duels dels setzents de la Champions serà el Borussia Dortmund-Atalanta. El Bodo Glimt, reforçat per les victòries sobre el City i l'Atlètic de Madrid, s'enfrontarà a l'Inter de Milà. El Juventus no es pot refiar del Galatasaray turc i l'Olympiacos de José Luis Mendilibar jugarà contra el Bayer Leverkusen. Els partits d'anada d'aquests 700 de final de la Champions es jugaran els dies 17 i 18 de febrer, la tornada una setmana després, 24 i 25. I el pròxim sorteig, el que decidirà ja aquest camí de vuitens, quarts, semifinals i final de la Champions, serà el pròxim 27 de febrer. 27 de febrer. Ja tindrem el camí a Budapest per aquesta final del 30 de maig.
Doncs el Barça veurà tranquil a casa aquestes eliminatòries de repesca de la Champions i tindrà més dies per treballar i segur que Hansi Flick incidirà bastant en aquests dies en un aspecte que els últims partits no ha acabat d'agradar gaire al tècnic del Barça, Ramon Salmurri. Flick vol més atenció del seu equip, dels seus jugadors, des del principi dels partits.
Sí, sí, Flick avui ha parlat força clar i ha estat bastant transparent a la sala de premsa, primer per reconèixer que l'equip està concedint massa, especialment, com dius, als inicis de partit. Flick admet que l'equip té força, talent i autoestima per capgirar després la situació per acabar remuntant, però adverteix que quan arribin els moments decisius això pot ser un hàndicap excessiu.
Now the games are very important. It's about...
Ara som en un moment en què els partits són molt importants. Juguem cada 3 dies i hem d'entendre que no podem esperar que el partit avanci a veure què passa. No, hem d'anar a buscar-lo des de l'inici. Sé que tenim la capacitat de remuntar i que mentalment som molt forts i podem capgirar el partit. I de cara a la Champions o la recta final de Lliga serà dur. Ens costarà molta energia. És molt millor començar fent bé les coses.
And this is what I want to see from the team.
Tot això en la prèvia d'un partit que desjuga demà el Barça a Camp de l'Elx a les 9 de la nit. El Madrid no juga fins diumenge i alguns noms propis, Laia, d'aquesta roda de premsa. Per exemple, Marc Bernal. Flick diu que és un jugador estructural pel futur, que van ben encaminats amb el treball que s'està fent amb ell. Per cert, que avui Eric ha entrenat amb normalitat i estarà disponible. Tornen Frenkie de Jong i João Cancelo. Per tant, es mantenen les baixes de Pedri, Gavi i Christensen. I també ha parlat d'Adro i la seva sortida al Paris Saint-Germain. Més calmat, però el tècnic continua sentint-se dolgut.
I really love this boy, okay? I really love this boy, and of course I'm disappointed.
Estimo molt aquest nano, l'estimo molt, i és clar que estic decebut, però al final és futbol. Hem de respectar la seva decisió, però estic decebut, clar, i ell ho sap. Però l'estimo. Aquí també hauria tingut un gran futur, però al final ha pres una altra decisió i ho he de respectar. És futbol.
Decision, and I have to respect it, and this is football.
Bé, primer no volia entrar gaire, però després ha acabat reconeixent que la sortida d'Adro l'ha decebut. El Barça, que jugarà, com deia el Salmurri, demà a les 9 de la nit al Camp de l'Elx, el Girona ho farà a les 2 de la tarda. Els gironins visiten el camp de l'Oviedo en un partit que es juga, com dèiem, a les 2, on el tècnic Mitchell espera mantenir la imbatibilitat en aquest 2026, Eduard Solà.
4 partits aquest 2026, 3 victòries i un empat, el de dilluns passat a Montilivi davant el Getafe. Ha guanyat els 2 últims partits que ha jugat a fora als camps del Mallorca i de l'Espanyol, i a més Ho fa havent recuperat jugadors com ara Arnau, que estava sancionat, i Guitze, Label i Estuani, que estaven lesionats i que han entrat a la convocatòria. Unai i Van de Beek són les dues baixes per lesió. El Girona jugarà demà, un altre cop, a les dues del migdia, en aquest cas al Camp de l'Oviedo, el coet de la categoria, que només ha guanyat dos partits en tota la temporada, que fa 14 partits que no aconsegueix la victòria i que està a 9 punts de la permanència. L'equip de Mitchell comença la jornada amb 4 punts d'avantatge sobre la zona de descens.
Queda molt, és un partit important per nosaltres i penso que per l'Oviedo també, però no és una final. Volem continuar les mateixes sensacions que ha transmet l'equip últimament i que tinga aquesta sensació de necessitat, de sentiment de pertenència, de joc. En aquest sentit, aquesta energia que té l'equip en els últims partits és la que necessitem per continuar fent les coses bé i ser un equip que doni la seva millor versió.
En els pròxims minuts, el Girona farà oficial l'adeu definitiu del porter Livakovic, que, com ja hem explicat, acabarà la temporada al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. Livakovic va fitxar pel Girona l'últim dia del mercat estiu i no ha arribat a debutar.
Passant 4 minuts de 3 quarts a 3, farem una pausa i després... Alcaraz jugarà la seva primera final de l'Open d'Austràlia de tennis.
Catalunya migdia.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur?
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 31 de gener. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 31 de gener. Coneix de prop el campus i tots els nostres graus universitaris en business, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria TIC de la salut, informàtica, intel·ligència artificial, filosofia, política i economia i el nou grau en matemàtica aplicada. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El número 1 mundial, Carlos Alcaraz, disputarà per primera vegada la final de l'Open d'Austràlia. S'hi ha classificat després d'una semifinal llarguíssima, però és que ara està en joc la segona, Marta García, i també Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do també. De moment l'estan jugant Jannik Sinner i Novak Djokovic, 3 hores i mitja de partit, que són unes quantes hores, però queda lluny de la primera semifinal. Ara mateix en joc el cinquè i el que serà definitiu set. Domina Sinner 2-1 amb 30-15 també per a l'italià, però està servint Novak Djokovic. Els altres set, doncs mira, victòria en el primer i el tercer per a l'italià, 6-3 i 6-4, i el mateix resultat, 6-3 i 6-4, però per al segon i quart set per a Novak Djokovic, per això que estiguen ja disputant el cinquè i definitiu. En la primera semifinal, Carlos Alcaraz ha necessitat, atenció, gairebé 5 hores i mitja per superar l'alemany Alexander Zverev, concretament 5 hores i 27 minuts en la semifinal més llarga de la història de l'Obert australià. Un partit dur i desgastant.
Me he comentado, no sé si me tengo que tomar algo.
No lo sé.
Nada, tú centra. Venga, date.
¿Habéis oído, verdad, lo que ha dicho Alcaraz? He vomitado ahí, he vomitado.
Doncs això ha passat...
Enmig del partit.
Sí, sí, enmig del partit, quan Alcaraz, de fet, havia guanyat ja els dos primers sets per 6-4 i 7-6 i empataven a 3 en el tercer. I ixe set ha caigut, finalment, del costat d'Zverev, que ha guanyat tant el tercer com el quart per 7-6. I en el cinquè, victòria per al Murcia per 7-5.
The way you push me back, you know, into the match, the way you push me, you know... every time, every ball, every point, it's been crazy.
Està explicant que la manera com el públic l'ha ajudat, l'ha encoratjat, li ha ajudat a superar aquest partit, que ell mateix explica que ha sigut duríssim. El cas és que és un partit que l'ha portat a la seva primera final en Austràlia, i atenció, Laia, perquè d'esta manera també se converteix en el jugador més jove a disputar les finals, que ja disputava ja les finals dels quatre Grand Slams. La final serà diumenge. Demà se disputa la femenina entre la bielorussa Arina Sabalenka i la tenista del Kazakhstan, Elena Rybakina.
Parlem ara de competicions europees. Derrota del Barça a l'Eurolliga ahir a la pista de l'Olympiacos per 87-75, tot i que els blaugranes mantenen la baraja favorable respecte de l'equip grec. I de cara al cap de setmana, destaca la quarta jornada de la Champions femenina d'hoquei patins amb quatre equips catalans i un enfrontament directe entre dos d'ells a Udal Serra.
El que disputaran demà a les 7 de la tarda el Vila-sana i el Cerdanyola. Casualitats del calendari, aquests dos equips ja es van enfrontar dimecres passat, però a l'hoquei Lliga. I la victòria se la van dur de forma ajustada a les lleidatanes per 2-3. Lluís Rodero és el tècnic del Vila-sana.
Pues suposo que també, sense voler la motivació i tot, serà encara més diferent. Per tant, hem d'estar molt concentrades, tenim el màxim de respecte per al rival i sabem que hem de fer les coses bé per guanyar, que si guanyem aconseguim i el passe pràcticament a la final fort.
El Vila-sana ara mateix és segon del grup amb 6 punts i el Cerdanyola tercer amb 3. L'altre partit d'aquest grup el jugaran el Tricino italià i el Gijón, que és el líder. Mentrestant, a l'altre grup demà jugaran dos partits més, tots dos en presència catalana. A les 7, Fraga-Manlleu i a les 8, Palau-Benfica. El Manlleu és segon de grup i un triomf gairebé els donaria el bitllet per la final a 4, mentre que el Palau és quart amb un punt i necessita la victòria si vol mantenir encara les opcions.
Aquest cap de setmana es disputa a Boitaull l'última prova de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya abans que comencin els Jocs Olímpics d'hivern i serà un bon test per als tres catalans que seran després a Milà Cortina d'Ampezzo, Mariona Serra.
Parlem d'Oriol Cardona, Ot Ferrer i Maria Acosta. El primer és doble campió del món en sprint i aspira a una medalla olímpica inèdita, ja que aquesta especialitat s'estrena en aquests Jocs d'hivern. El grup espanyol el completa l'andalusa Ana Alonso, que arriba després d'un llarg procés de recuperació. Un cotxe la va atropellar el setembre passat. Boitaull és la quarta parada de la Copa del Món i acollirà dues proves olímpiques. Dissabte es disputarà l'esprint tant en categoria masculina com en femenina i diumenge seran les proves de relleu mixt. Sentim l'olímpica de Santpedor, Maria Acosta.
Sí, doncs aquest cap de setmana a Boitaull les expectatives són de sortir d'allà amb bones sensacions, hi haurà la família, amics a prop, que sempre ajuden i amb moltes ganes de donar-ho tot i aviam què tal.
Aquest quartet representa el present i el futur de l'esquí de muntanya espanyol, l'experiència en mans d'Oriol Cardona i Ana Alonso, i el futur en mans d'Ot Ferrer i Maria Acosta.
I un apunt més a futbol, perquè us volem explicar la història de Rafael Navarro, un entrenador de Gandesa que ha estat molts anys lligat al Barça, fent també d'assistent de Pere Romeu, i que ara ha fet un gran salt, Carles Vila.
El tècnic de Gandesa, després de 7 anys com a entrenador assistent del Barça, va decidir agafar més responsabilitat com a tècnic principal, amb un repte molt ambiciós i lluny del que ha estat la seva feina habitual.
Per mi és un projecte molt ambiciós. La selecció de Suïssa està en procés per classificar-se pel pròxim Mundial. És una selecció que té una generació de jugadores joves molt, molt, molt interessant i crec que era un bon moment per mi perquè, bueno, portava ja 6 temporades al Barça, la 7a temporada al Barça, sempre fent com a entrenador assistent i també tenia la motivació de ser primer entrenador.
El tècnic de les Terres de l'Ebre es marca com a objectiu classificar la selecció per les grans competicions internacionals, especialment el Mundial del 2027 al Brasil i també l'Eurocopa del 2029.
La Federació Catalana de Futbol i l'Associació contra el Càncer a Catalunya signen un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'impulsar la prevenció i la consciència a través del futbol.
Doncs és un acord que permet tirar endavant accions conjuntes com campanyes de conscienciació o activitats educatives i informatives adreçades a clubs, esportistes, famílies i aficionats. De moment, l'acord es materialitza amb la iniciativa Braçalets d'Esperança, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. Aquest cap de setmana, tots els jugadors i jugadores de futbol i futbol sala de Catalunya portaran un braçalet verd per donar suport i visibilitat a la campanya. El doctor Laureano Molins és el representant autonòmic de l'Associació contra el Càncer a Catalunya.
Bueno, a veure, no hi ha dubte que el futbol és un espai de referència, tant social, educatiu, comunitari, esportiu, no? I és amb una capacitat única d'arribar a milers de persones de totes les edats, no? I generar consciència al voltant de la salut, no? No hi ha dubte que la prevenció del càncer ha de començar des de jove.
Podem dir que l'Associació contra el Càncer és capdavantera, ja que destina actualment 143 milions d'euros a 750 projectes de recerca.
I com cada divendres us fem una recomanació des de la redacció d'Esports, Marta, quina és la teva per aquest cap de setmana?
És una cursa popular de muntanya que forma part també del Campionat d'Espanya de llarga distància i que enguany arriba a la 46a edició. Parlem de la Marxa Beret, que és també la competició d'esquí de fons més popular a nivell estatal. De fet, este diumenge en el Pla de Beret se reuniran uns 700 fondistes, tant aficionats com professionals, per afrontar una jornada que compta amb 4 recorreguts i distàncies diferents. 42 quilòmetres reservats als esquiadors més experts i que serà també el Campionat d'Espanya de llarga distància del que parlàvem, un altre de 21 quilòmetres pensada per a fondistes de nivell mitjà i la prova oberta a tots els nivells, inclosos també els principiants de 10 quilòmetres. La jornada se completa amb la mini marxa Berets de 5 quilòmetres i d'àmbit familiar. Tot això serà diumenge, però demà ja comença el trofeu Sprint Iberdrola dins del circuit de la Copa d'Espanya d'Sprint, que reunirà els millors especialistes de la disciplina amb aproximadament uns 150 participants.
I tenim temps de repassar altres qüestions al dia. Comencem pel ciclisme.
S'han anunciat ja els 23 equips del Tour de França per a esta pròxima edició que començarà el 4 de juliol en Barcelona i en què destaca la presència del Caja Rural. L'equip navarrès és el que més ciclistes catalans té en les seues files amb 5. Joel Nicolau, Edu Prades, Abel Balderston, Jan Castellón i Sergi Darder. A més també hi ha el neerlandès resident des de xicotet en la Garrotxa, Àlex Molenar. També destaca el Q36.5, que és un equip amb 2 ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Camprubí, a banda del director Àlex Sanz i d'altres catalans que estan en l'estructura tècnica. En el Tour estaran, òbviament, Laia, també els grans, com l'Emirates de Tadej Pogacar, Joao Almeida i Marc Soler, el Visma de Jonas Vingegaard i Wout van Aert, o el Red Bull de Remco Evenepoel. I estos tres equips també estan entre els 20 de la Vuelta, ja confirmats i oficials també, en què els dos convidats són el Burgos i el Kern Pharma. I, per cert, encara s'hi queda una miqueta.
Sí? Aviam si arribarem a les 5 hores.
Jo crec que no serà tant, però déu-n'hi-do. Ara mateix, en el 5è i definitiu 7, empat a 2 entre Sinner i Djokovic. Està servint l'italià, que també domina per 30-0, però, de moment, molt, molt igualades i emocionants aquestes dues semifinals. Doncs, en la final ja espera el
Carà. Seguirà segur l'Òscar Fernández, que ara seguim aquí al Catalunya Migdia.